Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Doncs comencem el Terra de Mar d'aquest divendres dia 14 de gener. Jordi Salvador, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
En aquesta llarga i fecunda trajectòria d'aquest programa que ja portem, em penso que no hem tingut mai cap pescador, no?
És la primera vegada.
Ja era hora.
Ja tocava, eh?
Ja tocava,
sí que és cert.
Sí, per tot hi ha una primera vegada i en aquest cas doncs, el primer pescador convidat al Terra de Mar aquesta temporada és en Lluís Rodríguez. Què tal, Lluís? Bona tarda.
Hola, bona tarda per tothom.
Jordi, tu mateix.
En Lluís Rodríguez, Rodri, com el coneixen els seus amics, s'incorporà d'adult a l'ofici de pescador. Ara exerceix com a tècnic de pesca. Ara li'n diuen així. Una barca, l'Agneta, una barca de teranyina, d'aquí de Palamós. De jove treballà com a pintor i ara dedica les seves hores de lleure a la pintura artística. Ara que ha arribat als 50 anys, pescar de nit ha esdevingut el seu ofici.
Déu-n'hi-do, pescar de nit. Això de la flota d'encerclament és un tipus de pesca molt, molt, molt específic, eh?
És una pesca molt concreta i poc coneguda, no? Es tracta d'una pesca que s'ha considerat com a industrial, tot i que es tracta d'una pesca selectiva. El peix blau, bàsicament les sardines i les anxoves, són el seu objectiu diari i té un límit de captures cada dia. Les barques de teranyina, usades per aquesta mena de pesca, usen un bot auxiliar que, mitjançant uns grans projectors, els encenen i serveixen per atreure els peixos que estan al fons, mentre el vaixell els envolta amb una gran xarxa que es pot tancar per la seva part inferior.
Mm-hmm. Per cert, que la flota d'encerclament de Palamós fa ben poquet que ha tornat a la feina, va fer veda els mesos de novembre i desembre. Lluís, com està la pesquera després del descans?
Pues la pesquera està una miqueta fluixa, els preus de peix han trobat força, però els preus són molt, molt baixos.
Això és una constant des de fa molt de temps, no?
Sí, també ha coincidit aquest any de que han començat la pesquera o la veda, l'hem acabada juntament amb Barcelona. Llavors han coincidit els dos ports i això fa que hi hagi més producte en el mercat i aleshores els preus baixin.
L'oferta i la demanda, ja se sap.
L'economia que mana amb tot avui dia, què hi farem? Lluís, a tu de jove ja t'agrada pescar, però ho feies amb canya, oi?
Efectivament. Quan era petit, l'àvia em va regalar una canya de pescar. Tenia jo uns 12 anys, aproximadament, i vaig sortir a pescar un dia al port de Palamós i ja aquí va començar la meva història. Sí,
sí. Sí. En quants anys et vas embarcar per primer cop?
Als 23 anys.
Ah, oh, grandet, ja.
Ja, era grandet.
Ah, ets sí, un home,
sí,
ja,
sí.
No?
Sí,
sí. I vas aparèixer... De fet, et vas embarcar en una barca de pesca, em vas explicar, perquè et coneixien precisament de veure't pescar per allà al port, no? O alguna cosa així.
Sí, a l'Antonio Ruiz, que eren els propietaris de la barca Galea, una barqueta molt petitona, en el que anàvem 12 i 14 mariners, una sobre l'altra. Tinc fotos que són molt maques d'aquesta embarcació d'aquella època. I aquell home doncs, em va proposar per anar a pescar. I vaig dir, bueno, provarem, aviam què tal. I vaig començar i efectivament allò em va agradar molt. Després em vaig embarcar en una altra barca que es van comprar els propietaris més grossa, que es deia la Banderado. I en aquí ja va començar la meva trajectòria. Em va agradar molt el que és la pesca.
Quants anys ara ja pescant?
Ara pues, són 28 anys.
28
anys pescant. Un 50. Vas començar als 22.
Hi ha una persona i una barca que et van influir molt en la teva carrera com a pescador, i que sí, d'aquí de Palamós?
Sí, la barca El Moro és un gran pescador, ha sigut un gran pescador, ara ja està retirat. La seva barca encara està pescant. I en allà vaig prendre molt amb aquest home, que ja ho dic, era un gran pescador. Per mi ha sigut el mestre, no? En Paco, el Moro, conegut el Moro.
Està bé això de reconèixer quan un ha tingut un mestre i saber-li reconèixer que no tothom ho fa, eh? És una cosa que avui dia s'ha perdut, no? Possiblement perquè s'ha perdut també aquest, el que significa l'aprenentatge, no? D'alguna forma.
Sí, 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 jo 8 anys a costat d'ell, també com que m'apassionava tant la pesca, en comptes d'anar a dormir com la majoria de mariners, sempre estava a coberta o en el pont i anava anava recollint informació i vas veient el que és...
Aprenent,
Exacte.
Quina és la seqüència de sortir a pescar? Perquè dius que la majoria d'homes estan dormint durant tota la nit. Quina seria aquesta seqüència de pesca? És a dir, sortiu de port, i tothom suposo que va despert en el moment que surt de port, no? Es fa la maniobra de sortir de port, i què passa? Que només es queda una persona desperta, o dues persones, o tres persones? Com funciona això?
Home, de fet, ja on tenem... La barca, la quantitat de marines que hi ha són 14 persones. Uh-huh. Abans, ara han reduït el personal, anem normalment 10-12 persones. Uh-huh. Llavors, d'aquestes 12 persones, hi ha els tècnics, que és el patró, el motorista i l'home que va en el bot del llum.
El llumater.
Llavors, tot el resto de la tripulació, mentre busquem el peix, mentre el detectem i el treballem, llavors... la gent descansa o està dormint o a les seves lliteres corresponents. I llavors jo anava en aquella època de mariner i en comptes d'anar a dormir m'estirava més estar a la coberta o amb el pont acompanyant.
I en el moment en què s'ha trobat l'objectiu, llavors tothom a córrer, no? Llavors...
Després, a l'hora que recollim, a l'hora de llançar la xarxa i després, clar...
I això com funciona? Tothom... Que de sobte veus el peix i apretes un botó.
Home, no.
La gent no ho sap, Lluís, bueno, per això t'ho pregunto.
Avui dia encara costa molt de trobar més peix, però detectem amb els sòners i la sonda, són els aparells que tenim per detectar el peix, i aleshores encenem el bot de llum, i hi ha vegades que entra de seguida i es posa una quantitat de peix considerable, hi ha vegades que no vol entrar i li costa més, bueno, són ja coses de tècniques. I quan el peix ja està a tiro, que ja el tenim suspès i que el podem agafar, doncs llavors cridem a la gent i amb la barca principal voltem amb xarxa el que és el bot de llum, que a sota doncs, hi ha tot el peix. Uh-huh. Llavors es necessita tanta gent a la tranyina perquè les xarxes són molt grosses, tenen 300 metres, 330 metres de llargada per uns 60 metres de paral, o depèn, fins a 70 també. I clar, són moltes mans que es necessites. I després quan agafem peix, doncs agafem tonelades de peix, no? Per remenar tota aquesta captura es necessita una quantitat de gent. Llavors també hi ha vegades que s'ha de triar el peix, que també la sardina barrejada amb anxova, i clar, triar una per una sardina amb anxova, dues, tres tonelades, hi ha vegades que porta molta feina.
I això quan arribeu al port ja està fet?
Clar, per la venda s'ha d'estar fet, sí. Hi ha vegades que triguem més a arribar a port i inclús a vegades ens barrobem el moll per poder triar dintre el moll o acabar de triar tot el peix per fer a la subhasta després més tard.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. No us avorriu,
bueno,
eh?
No ens avorrim.
No.
Home, és una feina que és molt maca, és molt maca. Jo disfruto molt, amb la meva feina.
Tot i que tenir...
Quan hi ha peix, quan no hi ha peix ja...
Ara l'hivern, el fred que es deu passar al tamar...
Sí. Ara aquesta nit, per exemple, també havia força fred. Teníem, però com que estàs tan pendent, almenys jo estic tan pendent amb la pesca que no, la fred no...
No te n'adones.
No me n'adones.
No te n'adones. Sí, sí. Lluís, hi ha molta gent que ens escolta i que evidentment no està basada dintre del que significa el món de la pesca i que tampoc té massa clar tot aquest tipus de diferents de sistemes de pesca que hi ha, no? Quina diferència hi ha, bàsicament, entre això que parlem avui de l'encerclament i el que normalment se sent parlar de l'arrossegament? Perquè per molta gent això de l'encerclament és una novetat avui.
Bueno, sí, són molt diferents les pesques de l'arrossegament i la tranyina. És tan diferent com el dia i la nit.
Sí,
mai millor dit.
Mai més ben dit.
Són molt diferents. Nosaltres, l'arrossegament, han d'anar ben armats, treballen per unes zones concretes i, bueno, i més o menys ells agafen, calen i bueno, després agafen el peix. Normalment sempre agafen cada dia i més o menys fan una quantitat. Nosaltres sortim en mar i no sabem mai si trobarem el peix. L'hem de detectar. Nosaltres hem de trobar el peix. I quan el trobem, pues, és una lluita constant entre el peix i tu. Jo m'ho veig així. Vull dir que la diferència que hi ha entre les dues parts, d'arrossegament i tranyina, doncs és molt i molt diferent. L'arrossegament fan calades de 1.000 euros, 2.000 euros, per exemple. Nosaltres podem arribar a fer calades de 12.000, 13.000 euros quan la pesca és molt bona. Hasta, per exemple, jo un dia vaig tocar el cel amb una calada molt maca d'aurades. Vaig agafar 15 tonelades d'aurades.
Mare de Déu.
Va ser una de les agafades més maques i les que jo volia agafar. A veure, jo vaig tocar el cel. Llavors, aquell dia, doncs, vam fer 17 milions de pessetes de les d'abans. Vull dir que és una diferència total. I és un tracte molt directe amb el peix.
Mm. Una feina tan sacrificada és la rendibilitat econòmica ha anat a menys? O...
Sí, ha anat a menys. Inclús el peix també ha anat a menys. Avui es costa molt de detectar peix. Per això estem ampliant el que són els serveis de detecció, sonars i sondes, per poder trobar el que queda de peix ja, perquè anem a menys.
A veure, si ens entenem. Realment, els ponts dels vaixells actuals de pesca, més que un vaixell, sembla més aviat un avió, un reactor, no? Perquè tots són pantalletes per tot arreu, sí. Sonars, coses que es belluguen i llumetes que s'encenen i s'apaguen, no? Fa 50 anys enrere també pescaven i de tot això no hi havia res. Seríeu capaços avui dia de sortir a pescar sense tota aquesta parafernàlia, per dir-ho d'alguna forma?
No, evidentment no. No? No, perquè acabo de dir que no.
Perquè s'ha perdut l'ofici,
no,
potser?
No, perquè no hi ha peix.
Ah, perquè no hi ha peix.
No hi ha peix. És una altra història. Abans agafaves i encenies allà on t'encenies i trobaves peix.
Yeah.
És que abans anaven sense sonda, vull dir que s'anava a cap de bagú per les zones més o menys que es detectava l'anxova, o ells sabien, els pescadors, les zones que es agafava la sardina, i anaven allà, encenien i quan veien les senyals, doncs agafaven i calaven. Mm-hmm. Moltes vegades no calaven perquè no veien senyals i el peix estava allà sota.
No?
Però amb això que estàs dient de que realment doncs, cada cop es troba menys peix, els pescadors sou conscients de que ha arribat un punt en què potser s'ha de replantejar el tipus de pesca que es fa o potser arribarà un dia que sortireu i ja no trobareu res?
Home, sí, per això estem fent els topes de captures. Per això ja fa anys que vam demanar per fer vedes. Això ho va demanar el pescador, no ens ho han exigit. Els topes de captura, tenim amb anxova, tenim 1.500 caixes setmanals de topes i nosaltres, amb els individus aquests petits, hem rebaixat aquest tope a 1.000 caixes màxim, uh-huh. Màxim de captura d'anxova d'aquesta jove. Vull dir que nosaltres som conscients i efectivament... Jo em fa por perquè algo està succeint en el mar que s'està alterant. Hi ha espècies que anys enrere t'invadia la costa i, per exemple, el sorell, la boga, te trobaves peix a per tot arreu, en 20 metres de fons, i ja està en 70 o 80 metres i ja està a 200 metres de fons trobaves aquella espècie. Ara no la trobes. Uh-huh. Llavors... Està canviant el que és el...
Mm-hmm. El futur de la pesca potser va cap a l'artesanal o potser cal buscar alternatives diferents?
El futur de la pesca? Mm. Sí, perquè, esclar, en no haver-hi tanta quantitat de peix com anys enrere, llavors serà insostenible el que és, almenys el que és la pesca nostra. Mm-hmm. I poder haurem d'anar reduint a... les captures, bueno, haurem de reduir, no, és que ja es vindrà per si mateix. Mm-hmm.
Molt bé, doncs hem parlat amb Lluís Rodríguez de com és la pesca d'encerclament. Abans d'acomiadar-lo, com fem sempre amb els nostres convidats, li hem volgut demanar doncs, que ens digués una cançó marinera que li agradés i ens ha dit una havanera, la barca xica. Per què t'agrada aquesta havanera, Lluís?
Pues perquè jo porto una barqueta petitona de 17 metres, I bueno, pues, te sents molt realitzat quan arribes a port, carregat de peix i la gent et veu que és un espectacle al moll quan els matins, els matins quan arribes és un espectacle de gent veient les barques. Llavors és una cançó que jo quan la vaig sentir la primera vegada doncs em va arribar molt endintre.
Doncs vinga, Lluís, moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda al Terra de Mar.
Gràcies a vosaltres.
Grup Orbó, La Barca Xica.
Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica, d'un retall de mocador petit. Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica, d'un retall de mocador. Els rems els he fet tallar dels boixets d'una puntaire, i per poder-la ancorar un ham que no pesi gaire, lligat amb fil de pescar, i amb l'ala d'un papalló i una agulla de pinassa faig la canya i el timó per si cas hi ha maregassa. No es posi gens el gairó.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador. La col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Va, Jordi, que fem tard. Vinga, les paraules de mar. Avui hem parlat de teranyines. Va, agafa el fil.
Avui hem parlat de teranyines. La teranyina és un ormeig de pesca format per una xarxa de forma aproximadament rectangular, amb suros a la part superior i plom i unes argolles a la inferior. Per les argolles hi passa un cap, la ságula, que en estirar-lo tanca la part inferior de la xarxa, deixant-hi atrapat en el seu interior el peix. Actualment és usat per la pesca del peix blau, les sardines i l'anxova, bàsicament. També, per extensió, parlem de teranyina, referim-nos a la barca de pesca que ho fa amb aquest ormeig. Un ormeig és un estri, una xarxa, una canya, un palangre, que serveix per pescar.
I això s'ha de calar.
Això s'ha de calar i s'ha de xurrar. Calar és posar la xarxa a l'aigua per pescar. I xurrar és llevar-la per treure'n el peix, si és que hi ha hagut sort.
La il·lusió que fa quan deus xurrar i va la xarxa ben plena.
I la mala gaita que deu agafar quan és tot el contrari.
Que la feina no valgui per
res. Exacte.
Molt bé. Vinga, agenda d'activitats per aquest cap de setmana.
En poc menys d'una hora, a les 7, al Museu de la Pesca, la xerrada Imatges que fan parlar, amb el tema Personatges del moll. Per altra banda, acabem de començar l'any i ja podem anunciar que aquesta serà la primera setmana en què hi ha una trobada d'embarcacions tradicionals. És una mica lluny, però. Aquesta serà a Menorca, a Ciutadella. Serà la desena trobada de vela llatina i barques clàssiques de la Diada del Poble de Menorca, el dia 16, diumenge. O sigui que si algú vol fer cap a Ciutadella, allà trobarà una colla d'embarcacions.
És la primera de l'any, però ja ens anirem fent ressò de tot el que vagi venint.
Totes les que sapiguem, les passarem per antena.
Molt bé, Jordi Salvador, moltes gràcies per aquesta nova edició del Terra de Mar. Fins la setmana que ve.
Bon vent i salut.
Terra de Mar, disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.